Allô?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Avui us vinc a parlar del naming.
Del què?
No del gaming, que és el jugar, sinó del naming, de nom. Uh-huh. És posar nom a les coses o a les marques.
Molt bé.
Perquè pot semblar una cosa senzilla i no ho és gens, i cada vegada es torna més complicada per les persones i els experts que es dediquen a això. Hi ha experts només de naming, és a dir,
en batejar,
de posar nom. Quan tu crees una marca o crees un producte o un servei, li has de posar un nom. Mm-hmm. I aleshores hi ha noms més afortunats i noms més desafortunats, i noms que tenen més èxit i noms que en tenen menys. És cert que asseguren que no hi ha una fórmula exacta que et digui, t'asseguri, per molt que tu segueixis els passos que ja us diré, que s'han de seguir, o les característiques que hauria de tenir un nom perquè fos exitós, mai se sap ben bé aquells factors que acaben fent que allò sigui agradi o no agradi.
Mm-hmm. O sigui, ens donaràs les claus si hem de buscar un nom per encertar-la.
Les claus, bé, us donaré els requisits,
sí,
i us explicaré com està el panorama per la gent que es dedica a això, que a partir d'un reportatge que he llegit i que m'ha semblat interessant, i que expliquen que cada vegada és més difícil. Per què? Doncs perquè cada vegada hi ha més empreses i menys noms disponibles en el registre.
Mm-hmm.
Perquè
clar,
una cosa és que tu t'inventis un nom per jugar a casa o per fer gràcia, no sé, per una cosa que no tingui que ser oficial. Però si tu has de crear una marca i una empresa, d'haver-hi un registre, d'haver-hi tota una sèrie de coses que fan que llavors et trobis que no pots perquè allò ja està agafat, ja hi ha algú que ho té. Hi ha una altra marca que s'assembla molt i aleshores pot donar confusió al consumidor i, per tant, no t'interessa que al final confongui la teva marca. Per tant, ara s'ha donat el cas que moltes startups que neixen estan sortint amb noms estranys, NBN23, Mark43, o sigui, taps, ps, i una X, coses que dius.
Caram.
Això és que és modern? No. No és que és modern, és que no hi ha noms. I la cosa està molt complicada.
Però aviam, és un tema d'imaginació?
No, és un tema de dificultat cada vegada més gran en un mercat tan globalitzat com el que tenim i tan internacional, que la gent quan agafa els noms ja no només ha de ser un nom que aquí vagi amb la teva cultura, sinó que és que s'ha de poder llegir en diferents idiomes. Tenim assistents de veu que tothom vol que la seva marca, quan tu la diguis, te la reconeguin. Depèn de qui no em posis, poder no te la reconeixen o te'l confonen amb un altre. I, per tant, tot això fa que cada vegada, diguéssim, que el cercle sigui més petit a l'hora de trobar noms que bé, que les coses funcionin. I els experts en la matèria diuen que últimament veuen ells mateixos que s'està arribant a coses allò molt forçadetes, que dius, home, està una mica forçat aquest nom, però que és el que... El que es troben, que a vegades hi ha noms molt llargs o més del que seria dient, perquè sempre recomana que sigui un nom curt, fàcil de recordar, perquè no n'hi ha de curts lliures de registre. A vegades hi ha noms compostos, denominacions d'aquestes abstractes amb números, i que tot això no és per una creativitat o una tendència actual, sinó que és perquè, bueno,
perquè no n'hi ha.
Perquè no n'hi ha.
No n'hi ha.
Però
no
això passa, per exemple, a les emissores de ràdio d'Estats Units, XPR432, vull dir que sí, sembla que estiguis a la Guerra de les Galàxies.
Però allà sempre hi ha hagut la tradició de posar-hi sigles. Són sigles de... Això és com la BBC, British Broadcasting Corporation. És a dir, això ha vingut aquí i aquí ha arribat més tard. Aquí no hi estàvem tan acostumats, però allà les sigles de les paraules configuren la marca comercial.
No, que sí, però vull dir que quan tu pregunten què escoltes, la XP4R2, jo què sé.
Sí.
Dius, mare de Déu, quina cosa més complicada.
No, però a vegades et trobes amb marques, no?, que tenen... Per exemple, els hi falta una lletra, una vocal, una consonant, que tu pots llegir i tu pots pensar, mira, han volgut ser creatius, li han tret aquesta vocal o aquesta consonant perquè, mira, no sé, perquè seria diferent, i no. És perquè el .com no estava disponible. Perquè, clar, ja no només és el .es, .net, hi ha qui vol un .com perquè pugui tenir... O sigui, clar, has d'entrar a la xarxa, no només és la patent i el registre de marques que tu pots tenir al teu país per poder posar-hi el nom i que ningú el tingui registrat, sinó després tots els internacionals, totes les entrades online, les pàgines web, etc. I clar, aquí és on es va reduint una mica més el cercle, no? A més, és veritat que se'ls hi pregunta, no?, a la gent que posa noms, i escolta, també moltes vegades es posen molts anglicismes, no?, molts noms que no, ara parlant, per exemple, d'empresa espanyola o de startups d'aquí. Però clar, hi ha una qüestió real que és el nombre de paraules, és a dir, l'Oxford English Dictionary té 252.200 paraules. La RAE en té 88.000, amb 70.000 americanismes. Si parteixes, és a dir, davant d'aquestes 158.000 paraules de la RAE, entre les espanyoles i els americanismes, hi han Actualment, 924.564 marques registrades a Espanya. Està clar que de noms no n'hi ha per tots. És a dir, de noms normals. Llavors has de començar a fer combinacions i històries diverses perquè et funcionin, no? Llavors, clar, ja per exemple, és cert que hi ha paraules, hi ha alguns epígrafs que permeten inscriure la mateixa paraula per diferents productes. Per exemple, en categories estrella, és una cervesa, però també és seguro, també és l'elegia. I aquest cas es permet, perquè són categories diferents. És a dir, tu no confondràs, tu vas a comprar l'estrella a l'elegia i vas a comprar l'estrella i és una cervesa. Mm. I potser no has parat a pensar mai que tenen el mateix nom de marca.
Clar.
Però com que són en sectors i el que s'anomena categoria diferent, es permet que pugui haver aquesta duplicitat. En una mateixa categoria no.
Ja.
Ara, l'altra història és, que això ho desconec, a nivell després de punts coms, i xarxes, etc, com es fa perquè tu no et confonguis d'una cosa amb l'altra.
Clar, que no te vagis a l'altra empresa.
Exacte, perquè a més el producte no té res a veure un amb l'altre. Sí que és cert que hi ha més marques que paraules, i hi ha paraules que estan en més d'una marca, però si estan en categories molt diferenciades, fins aquí no passa gaire res. El problema és quan tu estàs en un mateix sector, etc, que no, o és una marca molt i molt, molt coneguda, tu ets nou, per entendre'ns, i potser t'acabaran confonent i no acabaràs tenint el ressò que voldries, no? Llavors, clar, quan es crea un nom, primer se supedita que el puguis inscriure al registre i a l'algoritme de Google.
Clar.
Perquè els noms s'han de poder traslladar després a dominis. I aquest és un dels problemes que anys enrere no hi era i que ara hi és. No? És a dir, qualsevol paraula, diuen els experts en naming, que qualsevol paraula fàcil de pronunciar de 5 o menys lletres ja està agafada. Aquesta ja no la trobes. Aleshores, clar, s'han començat a agafar lletres que abans no es feien servir. Per exemple, la Q, que no s'havia fet servir habitualment, ara es fa servir com si fos una K, per exemple, no? O una C. Per exemple, hi ha el Hyundai Iconic, s'acaba amb una Q, que es faria com si fos una K, una C o el que vulguis, no? Qui et diu aquestes et diu altres, que comencen a introduir lletres que potser fins ara no s'havien fet servir, però no, i com que a falta de les que hi ha, doncs comencem a veure aquest tipus de lletres que abans no es feien. També hem de dir, i això és curiós, que no sé si jo no estava al cas, però que a Xina el 2010 va haver-hi com un boom de parelles que recorrien assessors de naming per posar nom als seus fills.
Què dius?
Sí, perquè volien noms que auguressin bona fortuna, que estiguessin en harmonia amb la natura, que tinguessin relació amb els signes del zodíac, etc. I hi ha empreses dedicades exclusivament a proposar llistes de noms a canvi de diners.
Amb un fill li pots posar un nom que sigui igual que el del fill del costat, ara, no passa res,
clar.
No?
Sí, però cada vegada, com que estem en una societat que
o són
també
empreses, els nens també.
No, però es veu que això s'ha anat... A Madrid hi ha una empresa de naming que ha acabat creant una divisió de baby name, de nens, que ha rebut més de 5.000 peticions de pares que volen un nom únic, que no tingui ningú més. Però clar, això té un risc, perquè després pot sortir un nom com el que va posar Elon Musk al seu fill.
Què li va posar?
XAEA12, aquest és el seu nom. Sí, certificat de naixement. Tot i que diuen que li diran Little X, que vol dir Pequeño X, Petit X.
Valga'm Déu.
D'acord? Perquè, bueno, vam dir que X és la variable desconeguda. El símbol AE, que no sé com es pronuncia, és la ortografia èlfica AI, que vol dir amor i intel·ligència artificial. I van fer tot això, van fer un compost que la pobra criatura, en fi... és el nom que li van posar.
Dels seus pares cada vegada que algú
li va
dir el nom.
Exacte.
Això és com, ja t'ho dic abans, com la Guerra de les Galàxies, això al final serem com robots, no? Els noms també, no és veritat?
De fet, també hi ha agències de naming que reconeixen que estan rebent propostes de gent que els hi demana posar-los i buscar noms als seus animals de companyia. Llavors, aquí no hi ha problema, perquè tu a l'animal de companyia li pots posar el nom que vulguis i ja sabem tots que hi ha noms de tot tipus, no? Però, per exemple, una de les persones que sortia en aquest reportatge, que és un senyor, Fernando Beltrán, que té una empresa de naming, diu que a nosaltres ens han trucat 3 vegades, és una empresa que crea nom per empreses, però ens han trucat 3 vegades, diu, per posar nom a un gos. Diu, recordo un dels casos, diu que, clar, era, que tampoc s'hi va matar gaire, però era un gos negre, diu, amb un caràcter molt fort, diu, al final li van posar Nerón. Per Nero, que en italià és negre, i per l'emperador romà, perquè tenia caràcter. I li van posar Neron. Bueno, per això van pagar,
la gent. Hi ha gent que paga per això.
Ara t'ho he de dir. En aquesta empresa hi ha un cap pensant que està pensant a veure com li poden posar i que quedi bé.
Sí, 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 sí.
Va, deu ser un gos dels milionaris, perquè això una persona normal i corrent vos dir que paga per posar-li això.
Jo penso que ja hi ha més gent que deu tenir un gos que li diu Neró, eh?
Segur, per això mateix.
Segur.
I tant.
Però bé,
i per... Tintín, i Rintintín, per... i totes aquestes
i de tot tipus. Que... També és veritat que d'un temps cap aquí s'ha posat molt de moda, fixeu-vos, a les... a partir de Spotify, tots els acabat en Fi. Cabify, Hostfy, Amplify, Taxify, tot a partir de Spotify. És a dir, i s'ha obert una línia, però clar, quan s'acaba, després ens d'obrir una altra.
Que jo penso, ara que en Pere ha comentat això, clar, hi ha noms, no sé, estic pensant, ara que comentàvem això del nom dels gossos,
sí.
Neron o Apolo, o són noms de déus,
sí.
Que suposo que aquí no hi ha drets d'autor, no? Però, per exemple, Tintin, si jo al meu gos li poso Tintin,
sí.
A mi em pot venir el propietari del nom Tintin i em pot dir alguna cosa, si jo registro el gos com a Tintin.
Home, però...
Mentre no hi hagi una explotació, entenc, econòmica, no. És a dir, l'altra cosa que tu utilitzis un nom com a tal, però els noms propis, per entendre'ns, tu no en fas un rendiment econòmic, el que no podries utilitzar és com a marca, perquè com a marca ja hi és.
Clar.
És una marca. Entès marca com a drets d'autor o per la història, entenc,
eh? Però tu imagina't que el teu gos, que es diu Tintin, no?, es fa famós a Instagram.
No ho sé, això ho desconec.
I tu crees una pàgina del teu gos, com tantes n'hi ha, i li poses en Tintín o Tintín.
Sí.
Igual pots tenir problemes.
No ho sé, això ho desconec, és molt complicat
o
aquest món.
O com que són categories diferents, com tu deies abans, potser cola,
bueno, no? Una cosa és un còmic i la història, i l'altra cosa... Clar, és que a més és un nom propi, i de noms propis també hi havia el Rintintín, que era el gos.
Exacte.
No ho sé, és quan entrem amb els drets de propietat intel·lectual, i és un món molt complicat, i jo aquí no us puc donar explicació perquè la veritat és que no ho sé. El que sí que és cert és que cada vegada s'han de trobar noms que el que us deia abans, que entenguin tots els majordoms intel·ligents i assistents. És a dir, Siri, Alexa, Cortana, tots els que tenim, a l'hora de buscar les empreses que busquen noms, també hem de buscar noms que sàpiguen que els podran entendre bé i que, per tant, en diferents idiomes no donaran peu a equivocacions. Clar, quin és una mica el procés que se segueix quan es diu, mira, volem buscar un nom, no?, o aquestes empreses es dediquen a fer. Primer reben l'encàrrec de batejar una marca, es fa un briefing que es diu que es comencen a donar idees i per saber una mica què... que aquella marca què vol simbolitzar, què vol transmetre, etc, etc. Quan es té clar, es posa en marxa la maquinària, que és partir d'una llista de centenars de noms que podrien anar, que es van passant rondes i es van eliminant, no? En més d'una vegada s'acaba agafant persones de diferents sectors per fer també proves, de dir, a veure, tu d'aquests noms, quin et crida més, què t'imagines, què et suggereix per poder anar fent criba i acabar quedant-se amb un... I a partir d'aquí es té en compte el que és el... És a dir, el poder de fixació o de recordar aquell nom que pot tenir. És a dir, que sigui un nom que a vegades sigui fàcil de recordar, perquè potser, no sé, per la característica del nom sigui senzill de recordar, però que no es confongui amb altres noms del voltant. Vull dir que no és fàcil, eh? Jo a vegades penso, mare meva, has de tenir en compte tot plegat. I llavors diuen que si tot va bé i el procés va bé, en unes 6 setmanes més i mitja així pots tenir un nom.
Ja triat.
Quins requisits hauria de tenir un nom per no sé, perquè fos un bon nom de marca? Primer, el número que et diuen és que estic disponible en el registre. Això per començar, perquè si no, oblida'l. Tu tens aquell nom, és que m'agrada molt, ja està registrat. Fora. Després, curt i, a ser possible, fàcilment memoritzable. Innovador i diferent del que ja hi ha. Això implica, encara que a vegades això impliqui inventar-te una paraula, perquè hi ha paraules que no tenen un significat, són literalment inventades, però bueno, agraden, tenen aquests requisits i, per tant, no té per què tenir un significat concret. És a dir, el que dèiem abans d'estrella, una estrella pot tenir un significat divers, però tenen altres paraules que no tenen un significat, són inventades.
Sí, sí,
però si funcionen, doncs ja està. Han de comunicar el màxim d'atributs possibles. És a dir, que siguin versàtils perquè no limiti molt la marca. M'invento, no sé, si tu fas... És que, bueno, no sé, si tu fas pernils, que no es digui pernil, perquè llavors limites molt. Imagina que després tu l'empresa la vols diversificar, el nom et limita, hi ha noms limitants.
Clar.
I això després, en el primer moment no es pensa, però a vegades amb l'evolució, amb els anys de l'empresa, aquell nom limita, llavors fa més bé que mal, no? Llavors ha de ser flexible el nom. Fàcil de pronunciar en diferents idiomes, sobretot ara que hi ha tota la globalització, i de musicalitat agradable, a l'hora d'escollir, que no siguin noms secs o noms que... Ai, no sé, no generi un cert repelús. Clar. Hi ha combinacions de lletres sí, que no sí, són agradables, eh? Que no tingui connotacions negatives, és evident, si més si vols vendre, i que sigui pugui perdurar en entorns canviants, perquè, clar, canviarà la societat i canviarà el temps, i si tot va bé i l'empresa dura, o la marca dura, no pot quedar antiga. Vull dir que són uns factors que poden semblar senzills de dir, però penso que a l'hora de buscar és complicat, eh? I en un món on hi ha molta dificultat és en la farmacèutica. Perquè aquí, a part de tot això que dèiem, s'ha de treballar amb les restriccions governamentals que hi ha amb el tema de la indústria farmacèutica, amb els noms, per assegurar que no hi ha cap afirmació enganyosa, que no és un nom que enganyi o que pugui donar peu a pensar una altra cosa, no, que no es pugui confondre amb cap altre fàrmac que hi ha al mercat per no generar també dubtes en els, o a vegades que el consumidor es confongui. O sigui que aquí la història és més complicada.
És a dir, que ara quan traieu el cap per polígons industrials o doneu un cop d'ull a internet i comenceu a veure noms d'empreses, si veieu que són noms molt estranys, l'explicació és aquí, eh?
És aquí. I si us sembla, us faig res molt ràpidament. Quatre marques amb història. Viagra.
Va.
D'on va sortir el nom de Viagra? Doncs de combinar dos conceptes, virilitat i Niàgara.
Ah, sí?
I per què Niàgara? Doncs perquè pel que ha transcendit, pel que ha transcendit, i això ho explicaven en aquest reportatge, deien que quan s'estava fent el procés d'elaborar el nom, evidentment es van treballar amb grups de consumidors, allò que us deia, que es fan aquests filtres, es fan sessions, que agafes grups de consumidors i demanes coses i passes filtres. Doncs es va detectar que les catarates del Niàgara, o sigui, la força i la fluidesa de les catarates del Niàgara s'associava a la virilitat i aleshores van fer aquesta mena d'associació de virilitat
però
i Niàgara.
Però si les catarates van cap avall, no cap amunt.
Bueno, però hi ha un flux que
però
surt
que
molt ràpid.
Pere Farge està d'explicar tot, home.
Home.
El que cau, va avall.
Exacte.
molt bé.
Doncs venia per aquí.
Caram, una altra imaginació que tenen aquesta gent.
Sí. Mira, per això que mai saps d'on surten les coses.
Mira, a qualsevol genèric se li diu Viagra. Sí. Per tant, vol dir que això ha triomfat com a
marca. El nom va quedar. Sí. N'hi ha una altra
que... perquè tampoc n'hi havia cap abans d'això, eh?
Bueno, perquè van ser els primers.
Van ser els primers, també, eh?
Això és veritat, que hi ha tota una... Mira, l'altre dia comentàvem el tema dels bolis Vic, que se li havia acabat traient, s'hagués posat el cognom del qui ho va acabar patentant, va comprar, vaja, la patent, i després els va comercialitzar, però com que el seu nom en anglès es pronunciava Beach, van dir que això té una connotació negativa, li van treure i li van deixar Vic. És a dir, que mai saps de vegades d'on ve la marca. Una altra marca coneguda de gelats, que es diu Häagen-Dazs, doncs és un nom, aquest és molt curiós. La idea va ser d'un senyor que es deia Reuben Matus, que era un jove venedor de gelats del Bronx, d'origen polonès. El seu objectiu, quan va voler començar a crear la marca, era reivindicar un gelat premium, de qualitat, dels que hi havia en aquella època, que estem parlant de l'any 1960. Parlant amb la seva dona, es van donar compte que hi havia una mena de fixació als Estats Units amb tots aquells productes delicatessen que venien d'Europa. I van dir, saps què? Li posem un nom que soni europeu,
sí.
I així com una mica principesc, que tingui glamour. I a més va dir, i a sobre imprimirem el mapa d'Escandinàvia, es fabrica als Estats Units, Diu, però el mapa d'Escandinàvia el posarem allà. I es va posar Häagen-Dazs, i semblava que venia d'allà...
Doncs jo pensava que era del nord d'Europa.
No, també,
ho veus?
Jo
ara
m'he
assabentat d'això.
Mira, jo pensava que era alemany.
Jo pensava que era danès.
Americans.
Oh, ens tenen ben enganyats,
però,
clar,
però veus, va fer això i va dir, es va inventar el nom, no existeix això, no és un país.
Mira que jo sempre dic, aquests danesos sí que saben fer gelats, que són boníssims.
Perquè ho confons amb les galetes, aquelles que venien d'Andorra.
No ho sé, sí, aquelles de mantega, però vull dir que no.
Les Danish cookies, aquelles, sí, no? Que tampoc sé ni si són danes.
No, aquestes crec que les fan aquí a Bianya, vull dir.
I després hi ha l'altra, però clar, aquí no se sap del tot, llavors això són diverses teories, és Apple.
Apple.
Sí, l'origen del nom de la famosa poma de Steve Jobs. Hi ha diferents versions. Llavors, la certa, jo no sé si algú sap, 682-900-600, és el nostre telèfon. Es deia, s'han dit moltes coses, que si era un honor a Alan Turing, que era un dels precursors de la informàtica, que va morir després de menjar-se una poma enverinada, que a més hi ha la mossegada, no?, que parlava d'aquí. També es diu que si es volia homenatjar els Beatles, doncs s'ha dit de tot. També és cert, també és la més així extensa, però que no us puc assegurar que sigui la correcta o no, és que Steve Jobs volia que els seus ordinadors fossin accessibles fins i tot per un nen. I Apple és la paraula que exemplifica la lletra A en els quaderns que fan servir els nens als Estats Units. Mm. Igual que Boy és la B, no? Allò que posen una lletra.
Sí.
I que llavors doncs, s'agafés a partir d'aquí. Sigui com sigui, és cert que jo, si a mi m'arriben a dir que una poma seria una poma mossegada, seria, bueno, una marca tant d'allò, potser al moment no em fas cas, i en canvi és una d'aquelles marques...
Sí, sí, és una icona.
Que s'ha quedat.
Us fixeu en una cosa, que les coses més senzilles i més tontes, per dir-ho així, són les que triomfen.
Sí, sí, sí.
No has
sí,
de buscar
sí.
grans coses i grans noms i no sé què, perquè mira, una poma, l'altre que li va posar Häagen-Dazs perquè...
Aquella va inventar un país.
Aquest és més elaborat, el
aquest és elaborat,
eh?
Aquest és elaborat.
I més enganyós.
Sí, sí, clar, clar, clar. Però bueno, de fet és un nom, és allò que dèiem, no?
Ja, ja, ja.
Hi ha una sèrie de requisits que són certs, però és veritat que és el que dius tu després, que tingui èxit o no. Ara actualment hi ha programes algorítmics informàtics que el que fan és crear noms també, no?
Ja, 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 ja.
Que construeixen paraules i en creen de noves, perquè clar, hi ha aquesta realitat, que és que en un món tan globalitzat hi ha molts noms que ja estan registrats o que ja no tens l'opció de tenir un domini. Potser no està registrat al teu país, però a la que tu vas a buscar un domini a internet ja no hi és. I això limita a l'hora de buscar noms. Però vaja, que no és tan fàcil. I després entraríem, que no hi entraré perquè hem acabat, amb quan tu tries un nom, com ha passat en alguns vehicles, que el seu país té un significat, però quan el treus d'allà i no li canvies, en té un altre totalment diferent i pejoratiu. Això és un problema de marca,
sí,
i
home,
això ha passat més d'una vegada.
Sí.
I ho deixarem aquí, no entrem ara en aquest jardí perquè no acabarem mai més.
Em sembla que era un Jeep, no?
Hi havia
un Jeep que tenia tenia una marca que aplicada aquí i feia
clar,
una mica de mal d'ulls.
Clar, perquè tu ho fas en un context, per això dèiem que els noms, millor si internacionalment hi ha diferents idiomes, et sonen bé, perquè si no pot passar que el que això, no? Com ho pronuncies o el significat que té en un idioma a la que el canvies en un altre país, però la cosa no va allà mateix, eh?
Ah,
exacte.
Molt bé.
Tweeting, la botiga d'informàtica i mòbils del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Vols estalviar-te diners en les factures de telèfon? A Tweeting t'ajudarem. Per 35 euros amb 90 tindràs fibra i mòbil amb trucades il·limitades. I si només vols telefonia mòbil, tenim una tarifa per 6 euros amb 90, també amb trucades il·limitades. Ah, i ara, a més, demana'ns informació sobre les nostres tarifes de la llum. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.